El matí de Ràdio Sabadell.
I ara som a punt de descobrir una editorial que, diuen els seus impulsors, és també una conversa. Sota el títol de l'Albada Editorial, els seus fundadors prenen el relleu als creadors d'aquesta col·lecció que es va crear, atenció, l'any 1980. Ara són el sabadellenc Marc Argemí, també l'Esther Sans i Antoni Piqué, els hereus de mantenir viu aquest segell que edita i publica llibres en català, materials per al creixement personal i el progrés interior dels que, diuen, no hi ha tants o cauen fora de les inquietuds i els debats actuals. De fet, avui descobrirem la seva primera aposta. Es tracta del llibre 10 raons per creure en Déu, del periodista Oriol Jara. Però també farem un repàs als reptes que volen abordar i és que volen moure's en altres plataformes i també esdeveniments, especialment allà on es produeixin converses, diuen, d'interès. Però millor ens ho explica ara tot el seu impulsor, en Marc Argemí. Bon dia, Marc.
Hola, molt bon dia, Raquel. Bon dia a tothom.
A veure, explica'ns com neix, no?, la idea de crear precisament, d'agafar el relleu, doncs, a aquesta editorial, no?, que es trobava inactiva però que fa molt de temps que funcionava, no? Quin és l'objectiu?
Sí, a veure, mira, hi ha una història personal i després hi ha una proposta, diguéssim, de valor social dintre del context de que hi ha una enorme eclosió de molts petits segells, és a dir, que d'alguna manera el que ens està succeint a nosaltres està succeint a molta... hi ha molt petit segell que estan propostes, podríem dir, especialitzades o de nínxol o com li vulguem dir, i renovant una mica el sector. Et deia que hi ha una part personal i una part d'anècdota, diguéssim, i després hi ha una part del que seria el que ens hem proposat amb el rellançament. Si vols t'explico una mica com he acabat espadegant aquí.
Exacte, el punt de partida. No sé si vosaltres éreu lectors, si compartíeu amistat, no?, doncs amb els impulsors, què és el que va passar?
Mira, també m'agradaria explicar-ho perquè la realitat també és... Vull fer un homenatge a una persona que ja no hi és entre nosaltres, que és el Pere Verdera, que era la persona que el seu pare va ser el que va muntar un segell. Aquest segell va néixer als 80, com a l'estil podríem dir, perquè ens fem una idea, doncs, com seria la Claret o les Paulines, a la literatura que se'n diu religiosa o espiritual. Ella munta una, el seu pare, en català, als anys 80, a Terrassa. Ja veieu que això de Terrassa Sabadell, doncs, haig de dir que la meva mare és de Terrassa, has de confessar-ho aquí, vale? Tot i que sé molt de la seva, però el fet és que érem amics i em truca l'estiu passat i mira, jo tenia un càncer, diu, el càncer està avançant i tenia una indústria, una empresa que al marge de l'editorial i he pensat que tu potser també podries fer el mateix. És a dir, jo tinc la meva companyia i diu, bueno, potser una iniciativa editorial doncs com aquesta et pot fer el test. Bé, ja com és lògic, aquestes situacions doncs són molt, molt intenses i com molt, molt reflexionades i llavors vaig entomar-ho. Per sort, una dissenyadora gràfica que és l'Esther Sans i el Toni Piqué, que és un periodista conegut, que està al Nacional, i més gent com l'Oriol, que ara podrem parlar amb ell.
Ara en parlarem.
Vaig començar comentant gent, escolta, què tal... Per què una editorial? I el que estava en comú és que els llibres han de ser punt de partida de reflexions per nosaltres. I per això diem que no és una editorial, sinó una conversa. I que hi ha molts temes dels quals no hi ha conversa. És a dir, la polarització ens ha generat una certa... ha fet minvar els espais de debat. I si hi ha temes que són difícils de debatre, hi ha un que és la política, que es polaritza molt, i hi ha un altre que és el món de les creences, o de la transcendència, o del benestar espiritual, o cadascú li posarà, diguéssim, el prisma. I, esclar, aquest equip fundador, que com, no és, com pot entendre qualsevol, doncs partim d'una convicció catòlica, perquè és d'on ve l'editorial i perquè ens hi sentim molt feliços, la realitat és que diem, escolta, però això com a tema de conversa, més enllà de com a cosa de nínxol tancada, té sentit, perquè al final tots tenim preguntes. I que no és només anar a missa o al papa, que també, sinó és també com responem a l'amor. Per exemple, ara estem treballant en un manuscrit preciós d'una persona agnòstica que reflexiona sobre com es troba amb l'amor, sobre el perdó, sobre la ciència i Déu i un itinerari personal com és el de l'Oriol, molt interessant, de com ell aquests temes els ha anat abordant. Nosaltres ara diem que, que el primer llibre és com que et defineix una mica.
Ara parlarem doncs, precisament d'aquest llibre, no?, que us defineix, perquè vull que ens expliquis també, no?, perquè heu triat aquesta proposta d'aquest periodista parlant de, també, no?, de teologia, de tots aquests temes, d'aquestes converses que explicaves, no?, que també intenten doncs, donar resposta en un moment també convuls, no?, que molta gent necessitarà trobar aquestes respostes. Clar, Marc, jo et volia preguntar, perquè llibres de creixement, d'autoajuda, n'hi ha moltíssim, moltíssims, no?, al mercat. Vosaltres, què és el que us proposeu? O sigui, quina és la vostra línia, no?, per delimitar quins entraran, quines propostes entraran al vostre catàleg i quines no?
Clar, nosaltres estem preparant com tres línies, d'acord? Hi ha una línia que és històries en primera persona, val? Aquesta diem la descoberta, és a dir, la pròpia experiència personal. Clar que n'hi ha d'aquests, ens interessa històries com les de l'Oriol, ens encanten, val? És a dir, persones en primera, persones que transmetin una experiència, sigui de la seva reflexió o sigui de les seves vivències. Aquesta és una primera línia que aquí ens sembla que hi ha tant moltíssimes persones que tenen coses a dir i hi ha un espai, val? En aquest nínxol perquè està funcionant. Dius, hi ha molta cosa, efectivament, perquè hi ha moltes persones, hi ha moltes històries que volen ser explicades i nosaltres volem estar allà. Hi ha una altra línia que es diu La repensada, val? Que està plantejada i estem treballant amb títols que siguin d'aquest creixement personal que deies o de reflexió sobre les grans preguntes que requereixen conversa, com el dolor, el perdó, l'art, el perquè hi ha cultura, però des d'una perspectiva que sigui un punt de partida. Val? Més que no busquem l'erudició, sinó la divulgació. Busquem coses que portin a l'acció. D'acord? És a dir, no serà una editorial per acadèmics. Val? I després, a l'origen, d'on veníem, que el Toni sempre diu, el Toni, que som part de l'equip, no està aquí, però... Ell diu que... El Toni Piqué. Diu que hi ha una part, una col·lecció que la mantenim i que ens fa molta il·lusió, que és la prestatgeria del creient, per dir-ho així, no? És a dir, que els llibres per gent que consumeix literatura o assagística catòlica. En aquest punt, nosaltres el que tenim a punt, i ens fa molta il·lusió, és una traducció del grec al català del Nou Testament comentada a dia d'avui, amb un català del dia d'avui, que també és com serà el número 1 d'aquesta tercera línia.
Doncs nosaltres el que fem és explicar ara doncs, aquest primer llibre que forma part d'aquesta col·lecció de La descoberta, fet doncs, per aquest periodista, que segur que us sorprendrà. Saludem doncs, el protagonista d'aquesta primera referència, l'autor de 10 raons per creure en Déu, el guionista i director de televisió, l'Oriol Jara. Bon dia, Oriol.
Hola, què tal? Se'm sent?
Sí, se't sent molt bé. Tenim moltes ganes de que ens expliquis, perquè ens sembla una proposta encertada, doncs aquest llibre, no?, que tu dius que no pretén alliçonar, sinó doncs, més aviat ser agraït, no?, compartir la teva vivència. Explica'ns de què parles, perquè la veritat és que parles de la veritat, de l'amor, de la ciència, de ser humil, no?, però quin és el llegat, el missatge que vols deixar al lector?
Bueno, mira, ho faré molt, molt esquemàtic perquè crec que s'entendrà superfàcil.
Vinga.
Al final, el llibre és dues coses. Per un costat és la visió de la fe i de Déu d'una persona que no ha nascut i crescut en un ambient religiós, sinó que s'ha convertit. Per tant, la meva visió sobre la fe és una visió que a mi, en primera instància, m'arriba a través de la raó, diguéssim, de llegir filosofia, ciència, teologia i d'acabar amb la conclusió de que és necessari l'existència de Déu. És a dir, que no és només un mite, sinó que és una veritat històrica i científica necessària per explicar qui som i per què l'univers és l'univers i per què som com som. I això és una primera part del llibre. I hi ha una altra part del llibre molt important que crec que és molt, molt xula de compartir, que és com la fe m'ha canviat la vida a mi i al meu entorn familiar, professional, social. Com el fet de ser creient i d'intentar viure en la mesura de lo possible seguint allò que Déu demana de tu fa que el teu entorn sigui més feliç i que la teva vida sigui més tranquil·la, agradable, malgrat que soni autoajuda, eh? No és el contrari, diguéssim. És ajudar els altres, no autoajuda. Aquestes dues coses són essencialment el que són el llibre, crec, Marc, resumint.
Digues, Marc.
No, no, que una cosa que em va agradar molt de l'Oriol des del primer dia que ens vam posar a parlar d'aquest projecte és que, i que és una cosa que li volem donar a l'editorial, que és el to totalment propositiu i allunyat de polèmiques, no? És a dir, que al final amb ell la seva experiència és aquesta i ens l'explica. Aquesta, entre cometes, ingenuïtat, que no és tal, no? Sinó que és una netedat de plantejament, de dir, mira, no vinc a entrar en polèmica, vinc a explicar-vos. No? A mi, ara quan el sentia Oriol, dic, ostres, és com el primer cafè que vam fer el mes de novembre, no? De dir, escolta, jo sento això, t'interessa explicar-ho? Doncs mira, justament és precisament el que ens agradaria fer, el que estem buscant aquesta editorial.
De fet, Oriol, tu proposes moltes respostes amb referències, amb cites, no? Amb aquesta voluntat de mostrar des de, també, doncs, des de la teva experiència doncs, a l'existència, no? De Déu. I ho fas amb un llenguatge, no? Que també et suposo que el que vol és connectar amb les generacions joves, no? I també suposo que utilitzant la teva professió, perquè tu ets guionista, no? Has fet de subdirector al programa Buenafuente, de guionista a Polònia, a Cracòvia... Vaja, que tens una llarga trajectòria, ara també produeixes a Catalunya Ràdio, no? Suposo que això també t'ajuda a l'hora d'explicar aquesta vivència, de connectar potser amb el lector, no? D'empatitzar.
Sí, de totes maneres, no és que pretengui... Tinc 42 anys, eh? No és que pretengui fer servir un llenguatge jove o proper a la gent de la meva generació o de generacions més joves, o que vulgui utilitzar la meva experiència com a guionista per explicar les coses i tal. Jo, el llibre està escrit tal qual parlo, tal qual penso. No hi ha cap estratègia ni cap tècnica narrativa, diguéssim. És un llibre, literalment, que surt de com jo m'expreso habitualment, i el Marc ho sap perquè em coneix, i el llibre per mi és d'una simplicitat extrema. En realitat, quan tens la paciència de voler escoltar i de llegir, l'existència de Déu és tan òbvia, encara que sembli raro, que és molt natural. I quan veus gent com Isaac Newton o Einstein o Darwin, que diuen, bé, la meva feina i la meva vida en el món de la ciència m'ha portat a la conclusió de que evidentment hi ha un Déu creador, evidentment. Llavors és tan gran i tan meravellós llegir-ho que et fa plantejar moltes coses. Jo ho explico tal qual, primer, perquè no soc científic i, per tant, cito tot el que dic, i tampoc soc teòleg, i, per tant, tot el llibre està ple de cites bíbliques, perquè jo no soc ningú, diguéssim, estem acostumats també a que molta gent escriu o parla sabent-ne molt i a vegades no en sabem tant. I, per tant, el llibre també està fet amb aquest punt humil de dir sobre la meva vida, jo sé el que he viscut, però sobre ciència, filosofia i religió intento citar-ho tot perquè, clar, jo no sé. Jo no soc, ja m'agradaria ser teòleg o filòsof de formació o de professió, no? Per tant, és un llibre fet amb un llenguatge normal, que és el que jo parlo, i fet amb la humilitat de dir, bueno, jo, el que jo us explico, us ho cito d'on ho he tret, perquè jo no ho sabia per, diguéssim, de naixement, això.
I explica'ns algunes de les raons, no? Fes una mica d'espoiler també per als nostres oients, no? Perquè entenguin també doncs, aquesta vivència que ara vols compartir.
Mira, doncs, per tocar una mica els dos temes que comentava,
sí?
Jo explico que sóc creient perquè jo al final, com la majoria de gent, El que passa és que a vegades no és una recerca honesta, però en el meu cas va ser molt honesta. Busco la veritat, diguéssim, busco quina és la veritat, i per tant, des de fa molts anys, des de la universitat, la busco llegint i practicant, la busco intensament, quina és la veritat final, i això m'ha portat, a través de proves d'història, d'evidències, per exemple, per posar un detall molt concret que la gent no sap, a la vida, miracles o signes de Jesús i la seva resurrecció és el fet de la història antiga millor documentat de tota la història antiga. No hi ha cap esdeveniment de la història antiga que reculli tants testimonis i testimonis que hagin arribat fins a nosaltres, escrits tan a prop de quan van passar els esdeveniments. Hi ha com 5.000 manuscrits escrits entre l'any 80 i l'any 250 després de Crist, i de la Guerra de les Gàlies hi ha un manuscrit escrit 1.000 anys després de la Guerra de les Gàlies. Això són coses que al final et van fent pensar que allò que t'han explicat no és ben bé així, no? En el cas d'una persona que no ha nascut en un ambient religiós. I després també parlo de que sóc creient i que crec en Déu per amor, perquè demana, exigeix la Bíblia i Déu constantment, des de l'Antic Testament fins als Evangelis i les cartes, que estimem a la gent que està amb nosaltres, que estimem a la gent que ho passa pitjor que nosaltres, que estimem de manera activa a la gent que està patint, a la gent que no té per menjar o que té una malaltia, que acompanyem a la gent que està patint, que fem un esforç sobrehumà, en realitat, perquè aquella gent que nosaltres tenim al voltant sentin que Déu existeix i que Déu és amor a través de nosaltres. Això per mi va ser una, diguéssim, una raó innegable de per què havia de creure, perquè evidentment convertia efectivament en millor allò que jo podia tocar, allò que jo podia intervenir, no? Aquests són dos exemples del llibre.
Clar, m'imagino, Marc, en aquest sentit, i ara posant doncs, aquests exemples, no? També doncs, es demostra amb aquesta col·lecció la diferència amb alguns llibres d'autoajuda, no? En el fet de buscar o ajudar a l'altre, més que a un mateix, no? Que després de retruc, no? També aconsegueixes aquest bescanvi, però també és, doncs, és posar doncs, en valor aquesta diferència, no? També en un món tan individualista.
Sí, hi ha una persona de l'equip, que és l'Enric, Enric Vidal, professor de batxillerat de Breda, que també està treballant molt aquesta línia, precisament, i comentàvem fa poc això que tu estàs dient, com el concepte d'autoajuda i el concepte del wellness o el benestar, de vegades sembla que siguin sinònims, no? I també la idea és una mica deixar-nos de mirar el melic i fer el plantejament de que si tu procures que l'altre estigui bé, probablement també tu estaràs millor. Sobre el teòric t'ho firma tothom. El repte és que persones com l'Oriol, com altres que, en els que estem treballant, també la literatura, això als Estats Units està funcionant molt, i també estem mirant títols per traduir. Efectivament, el tema de l'autoajuda i el tema de l'espiritualitat o el benestar no són sinònims, i part de la nostra idea també és eixamplar aquest espai de... Jo sempre dic, mig en broma, dic, escolta, les baldes de l'Aznac o Casa del Llibre o la Llar del Llibre d'espiritualitat, moltes vegades són espiritualitat, esoterisme, psicologia i autoajuda, no? Tot una espècie de conjunt que significa moltes coses diferents. I potser són llibres que ajudin, va? Però que no necessàriament autoajudin.
Per això també proposeu no només llibres, sinó també doncs, a abordar aquestes converses, no? Com fem ara, sí. Amb diferents plataformes, actes, esdeveniments. Ens pots parlar una mica d'això, de com aspireu a contribuir-hi?
Sí, mira, ara mateix estem una mica, t'has de confessar, estem molt il·lusionats perquè no esperàvem el que està succeint, que el llibre de l'Oriol està funcionant molt bé, no ens paren de demanar i ja hem tret un segon llibre i estem com una mica... ostres, doncs potser sí que hi havia aquest espai i ja ho pensàvem, però no sabíem què tant. El que ens estem plantejant d'entrada és el format de presentació del llibre que sigui sempre en conversa, val? Que que de fet avui el periodista i escriptor Antoni Puigvert tindrà una conversa amb l'Oriol a Girona aquest vespre. Llavors, ens agradaria, i ho presentem així, ens agradaria que fos el format conversacional. De moment entrem amb això, estem preparant un butlletí com un mitjà de comunicació, és a dir, que la pàgina web no només sigui un catàleg, sinó que hi ha la gent es podrà subscriure, bueno, de fet ja es pot subscriure i estem preparant material i propostes per bàsicament per generar aquests espais de conversa i fer col·laboracions. Però no puc avançar molt detall de calendari, perquè estem ara amb moltes coses. Ara la prioritat és aquest butlletí, que serà setmanal, i les converses que tenim amb l'Oriol, que en tenim avui una a Girona, dimarts una altra a Barcelona, amb la Carme Monté, també periodista, al Museu Diocesà de Barcelona, i que també està convidat a tothom. A Sabadell encara no en tenim, n'hem de parlar, tenim gent amb la que estem parlant i aviam si podem concretar-ho ben aviat.
Doncs esperem que també arribi la vostra proposta a la nostra ciutat. Oriol, per tancar l'entrevista, m'imagino que també és tota una experiència, no? Aquesta, la de compartir amb els lectors doncs el teu relat, no? I veure com arriba.
Sí, jo estic molt content perquè jo ho he fet moltes vegades, això, amb llibres molt més banals. I aquest és realment interessant. Aquest sí que realment em toca quan en parlo, perquè és una cosa molt personal i també us dic que el llibre té bona part, o molt gran, de striptease. Al final hi ha un despullament meu bastant evident, que a més és un despullament bíblic, diguéssim, que ho demana la pròpia Bíblia, que ens confessem i ens obrim. I, per tant, aquestes xerrades m'encanten perquè són una manera de parlar d'un tema que a mi em toca molt i que tinc la sensació que la gent, quan ve, se sent interpel·lada per tot això.
Però que a vegades costa, no?, fer aquest despullament, com deies, no?, confessar-te d'aquesta manera i més en els temps actuals.
Sí, però jo m'ho prenc com una obligació bíblica i, per tant, costa menys. Quan saps que ho has de fer i que al final, si ho demana Déu, és per alguna cosa, doncs ho fas. I ja està. I a més, jo crec que hi ha una cosa molt important també d'aquest viatge, de conversió i de fe, que és la humilitat. La sentir que som un mes, que no passa res, que ens podem despullar i que no perdem ni un gran de dignitat, que tota la resta és vanitat, realment, i que estem al servei de... Si el fet de jo despullar-me beneficia a una persona, bueno, endavant, si no passa res. Si jo sóc el més baix de tots i el que menys en sap de tots, realment. Per això cito tant en el meu llibre, vull dir, no hi ha cap voluntat de sentir-se més que ningú ni res, i per tant val la pena obrir-se, confessar que som un desastre i que el canvi que dona la fe no és deixar de ser un desastre, sinó intentar millorar perquè ets conscient que ets un desastre, no?
Això mateix, que tenim tota la vida per continuar aprenent. Moltíssimes gràcies, Oriol. Una abraçada.
Vale, igualment.
Que vagi molt bé. Doncs, Marc, nosaltres seguirem ben atents a com aneu alimentant, no?, de continguts aquesta col·lecció. Moltíssimes gràcies per explicar-nos, doncs, els vostres motius, l'equip que hi ha al darrere i, sobretot, la col·lecció, que serà la vostra aposta. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per la conversa.